Al matí, a Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Ja tornem a estar aquí, 6 minuts ja escaig que passen de 11:45. Avui, en el nostre espai jurídic, fidel a tots els dilluns, us ho avançàvem. Parlarem de les comunitats de propietaris, un tema que a molts us toca de ben a prop i és per això que ens podeu plantejar dubtes i preguntes mitjançant un missatge de WhatsApp al 663-99-30-62, una trucada, ara mateix al directe, al 93-409-2771 o també ens podeu enviar un correu electrònic al matí@radioestel.cat. Primer de tot, aclarim els aspectes més bàsics, David, que ens podem trobar.
Ara, què et deia? Que els entenc, per tant...
Serà més fàcil,
sí,
no?
La comunitat de propietaris, diguem que és l'òrgan que regula les relacions entre els veïns i veïnes d'un mateix immoble. Això està clar, està formada pel conjunt de tots els propietaris dels diferents elements que la integren. Això és important, no només pisos, també locals, que ja hi pot haver els baixos. També, per exemple, places d'aparcament. Clar, però per què és important que es formi una comunitat de propietaris? Quina és la seva finalitat i quins drets i deures té aquesta, els propietaris?
Clar, aquestes són algunes de les preguntes, no? I moltes més, que avui respondrà la Marta Jové, advocada de Digestum Legal, que també ens parlarà d'aquells conflictes que poden sorgir entre propietaris i propietàries a les comunitats de veïns i del que hem de fer davant d'un acord que ens perjudica, no? I Marta, com podem defensar-nos també, no?, davant d'aquestes possibles actuacions abusives. Com estàs, Marta Jové? Bon dia.
Bon dia. Bon dia a tots.
Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Tenim amb el David moltes preguntes a fer-te. De fet, ja ens han arribat correus perquè la setmana passada ja vam fer aquesta crida als nostres oients per si tenien algun dubte. Són moltes les respostes, molts temes per tractar. Comencem, si et sembla, com dèiem amb el David, pel més bàsic, val? Breument, Marta, per què és tan important la comunitat de propietaris?
Bé, doncs perquè per funcionar com a col·lectiu es necessita sempre una mínima organització, no? Si no, és com impossible, no? I bé, bueno, comentar abans que res que els conflictes entre veïns i tot el que és problemàtica de veïns i de comunitat és un dels temes més recurrents als bufets d'advocats. Vull dir que és un tema aquest i seguit molt, molt de prop dels temes de problemes d'herències i successions. Que vull dir, a vegades les persones que tenim més a prop, no?, són després les que generen més conflictes. I això passa bastant. Bé, doncs per què és necessari organitzar-se? Per això són necessàries aquestes normes. També perquè hi ha uns espais comuns que s'han de protegir entre tots i totes les veïnes, no?, el funcionament i manteniment tant de lo comú com per respectar lo que és la part privada de cada un i, doncs, per últim, doncs, per fer una convivència agradable i tolerable entre els veïns.
Estem parlant de propietaris, no de llogaters.
Sí.
De propietaris,
Sí.
És important que també hi ha conflictes, però en aquest cas són propietaris dels pisos, que són esteu, el pis o el local o el que sigui.
El llogater, ja, suposo que entrarem, no? Però sí, d'alguna manera, com el més bàsic, no? Aquestes reunions de comunitat de propietaris, clar, òbviament el llogater no hi va, no?
No, sempre va el propietari.
Sempre va el propietari, clar. Per tant, també treu del damunt un moment d'aquells...
Sí, per això hem de potenciar el lloguer. Parlem de drets i deures, si et sembla comencem pels deures, que és més breu. Quins serien els deures, allò que hem de fer o que s'ha de fer en cas de ser propietari?
Doncs mira, en primer lloc has de mantenir en un estat correcte, de conservació correcta, el teu propi habitatge, perquè no fer-ho pot repercutir en els altres habitatges. Per tant, aquest és un dels primers deures. També has de consentir les reparacions necessàries pel bon manteniment de les zones comunes, no?, com del teu propi, que pugui repercutir en terceres persones. Però això s'ha de tenir molt clar, que has de facilitar l'accés, per exemple, en obres de façana, quan es rehabilita o el que sigui, estàs obligat a facilitar l'accés a les persones que faran doncs, aquest manteniment. I també, molt important saber que molts propietaris tenen servituds que no són només temporals, no? Com per exemple, doncs, he d'aguantar doncs, que hi hagi, ara estan arreglant la façana i que hi hagi doncs, una bastida, no?, davant de casa. No, hi ha propietaris que tenen servituds perpètues, perquè per com està feta la configuració de l'estructura, sí, doncs potser una canonada de la comunitat va justament al teu balcó o tal. Això sí, tens dret a una disminució de les quotes de la comunitat.
Clar, tu quan compres el pis ja saps, no?
Que... Ja, exactament, s'escriptura que té una servitud concreta i a partir d'aquí pots demanar una disminució de les quotes. Així, aquí parlo de les servituds, diguem, perpètues.
Perquè l'has de mantenir tu, diríem.
Sí o sí. L'has d'aguantar sí o sí. Val? I els perjudicis que té, doncs... Clar, com que tens perjudicis perquè tu estàs suportant una cosa que hauria de ser de tota la comunitat, doncs tens dret a un rescabalament.
Clar, després... Marta, el David preguntava sobre els deures, però els drets, que són molt més extensos, quins serien dels propietaris, els bàsics, els més importants?
Els més importants, val? Doncs un dels més importants és el dret d'ús i gaudi sobre els elements i serveis comuns. No només tens el dret sobre la teva entitat en concret, sinó que també tens el dret d'ús i gaudi sobre els elements comuns, el dret a modificar elements arquitectònics i instal·lacions de la teva propietat sempre sense alteracions als elements comuns. Això és molt important, perquè moltes vegades la gent fa coses que sí que alteren i després hi ha conseqüències, que després en parlarem. I què més? També hi ha drets, uns drets que són molt importants, són els drets relatius a els drets de participació.
Què són els drets de participació?
Doncs els drets són el dret a assistir, votar i delegar el vot a les juntes de comunitat.
Val.
Un dret molt important és que tens dret a convocar una junta extraordinària si et juntes amb el 25% dels veïns. Val? O sigui, si veus que hi ha alguna cosa que està afectant flagrantment i no pots esperar la junta ordinària i el president no la vol convocar o el que sigui, si amb el 25% de la quota pots obligar a fer aquesta convocatòria extraordinària, no? També un dels més útils i desconeguts és el dret a proposar temes d'interès a incloure'n a l'ordre del dia. Moltes vegades la gent s'espera el torn de preguntes, no?, per dir el que vol, i realment és un tema que pot afectar econòmicament i que és important que estigui tractat a l'ordre del dia. Bé, doncs aquests drets de participació vindrien per aquí, no? També s'ha de tenir en compte que hi ha el dret a no anar a les juntes i que això té les seves conseqüències.
Què vol dir això? O sigui, pots no anar a les juntes?
Sí, pots no anar a les juntes.
Si ets propietari? Tu ho sabies, David?
És que jo sempre he sigut llogater, i aleshores...
No t'has trobat amb aquesta situació.
No, afortunadament no.
I o sigui, tu pots dir, jo no vaig.
Clar, però has de saber quines són les conseqüències de no
anar-hi. I quines són?
Són que els vots de les persones, o sigui, les persones no assistents es considera com que han votat favorablement els acords presos. Ah. A no ser que un cop rebuda l'acta de la Junta, en 30 dies s'hi oposin. O sigui, el fet de no anar no vol dir que obligatòriament has de morir amb aquell acord, sinó que pots, tens 30 dies per impugnar, però que si no ho fas, doncs...
I Marta, això de dir, ai, mira, és que jo aquest dia no em va bé en aquesta reunió. Escolta, veí del quart...
Pots delegar, sí.
Sí, va. Pots delegar el vot, sí. Això sí, no?
Pots delegar, has d'estar al corrent a les quotes, amb el pagament de les quotes de la comunitat.
Sí.
I pots delegar.
Per tant, serà vàlid.
Absolutament.
D'acord.
Sí.
Vale. Entenc que la gent delega, que hi va habitualment, però que hi ha un dia en concret que no hi pot
que
anar
pot
aquell
anar.
Dia perquè té una altra obligació.
Vale,
després hi ha la gent que no hi va per sistema. Clar, que això és una altra...
Això és una altra cosa. Sí, si tu no vas un dia, pots fer una delegació concreta. Però, clar, si no vas i no fas aquesta delegació, doncs el teu vot es tindrà com a favorable.
Clar.
O sigui, que això s'ha de tenir en compte, perquè hi ha gent que després, ai, dos mesos després... No, ja se t'ha passat el termini perquè no vas anar... I ja està. I després també cal tenir en compte que si vols impugnar un acord i has estat present, no, abstenir-te no és suficient, has d'haver votat en contra de l'acord.
O sigui, no pots dir després, no...
Exacte. No. Si has votat a favor o t'has abstingut, després no pots impugnar l'acord. Has d'haver votat en contra i després tindràs 30 dies per impugnar-lo.
Déu-n'hi-do.
No,
són coses... Jo, mira, sí. Jo només he anat a una reunió de propietaris que va ser perquè els meus pares no podien anar-hi. I vaig anar...
Una representació, sí, i tant.
Pots representar,
absolutament,
no? Una representació... Bueno, és curiós.
És una experiència de vida, no?
És una experiència, sí.
Va, plantegem una situació.
Si us plau, no? Com a propietaris.
Jo crec que... Molts propietaris us hi haureu trobat, són les derrames.
Ai, les derrames.
Uf.
Les famoses derrames.
La per tema, sí.
A veure, així, ràpid, per si algun despistat que no ho sap. Què són i com... Sobretot el que són, més o menys, jo crec que pot saber tothom, però ho recordem, però sobretot com s'aproven. Això és important, també.
Val, doncs mira, primer, què són? Són despeses extraordinàries. Val? O sigui, dins de les obligacions que té un propietari està la de pagar les quotes ordinàries, que aquestes serveixen per pagar el manteniment general i les factures regulars de la comunitat, llum, aigua, el que seria consergeria, petits desperfectes de manteniment, això és despeses ordinàries. Tot el que se surt d'aquí és una derrama. O sigui, es poden definir com despeses extraordinàries i com a costos imprevistos.
És a dir, m'ha sortit una esquerda a la façana.
Exactament.
No,
si no és un manteniment, si no és una qüestió de manteniment menor, entra dins del que podem considerar despesa extraordinària. I, per tant, és una derrama.
El clàssic seria l'ascensor.
El clàssic seria l'ascensor, sí. Aquest és un clàssic.
Tinc una finca sense ascensor i vull posar ascensor, és la derrama, perquè l'hem de pagar tots.
L'hem de pagar tots, exacte.
Exacte.
I què passa si, com a propietari, no estic d'acord en pagar aquesta despesa extraordinària? Jo m'hi puc negar o no? De dir, no, jo no vull.
A veure, depèn de la despesa. Depèn de l'import de la despesa. A veure, primer cal tenir clar que amb una majoria simple
ja es pot aprovar
la derrama. Que abans no, això s'ha modificat a la llei. Fa temps es necessitava una majoria qualificada i això va canviar.
Això és com el Congrés dels Diputats.
Exactament,
que ja
hi havia, sí. Majoria simple.
És a dir, hi ha 15 veïns, 8 voten a favor, 7 en contra, s'aprova.
Exactament, ja està.
Un mes.
Exacte, sí, és majoria simple. Aleshores, a partir d'aquí, jo la tinc que pagar aquesta derrama, si no estic d'acord? Doncs sí, perquè l'ha aprovat la Junta de Propietaris. Ara, hi ha uns requisits per poder-te obligar. Primer, que la despesa no superi 12 quotes de despeses ordinàries. Estem parlant d'una quantitat bastant elevada. Perquè sabeu que paguem les quotes que hem dit ordinàries, les quotes de manteniment, les quotes de llum, d'aigua... Doncs una derrama, si sobrepassa 12 vegades aquestes quotes ordinàries...
Per veí.
Aleshores, et pots negar.
Et pots dir no, clar.
Et pots dir que no perquè sobrepassa.
És a dir, jo pago 100 euros al mes de comunitat.
Exacte.
Serien 1.200 euros a l'any. Si aquella derrama són 1.250, ja em puc negar.
Et pots negar. Sí, senyor, et pots negar. I hi ha uns requisits perquè siguin vàlides aquestes despeses. Han de ser unes despeses que tenen unes característiques concretes i que han de ser necessàries, o sigui, absolutament necessàries, per conservació, habitabilitat, seguretat i accessibilitat de l'edifici.
Vale.
O sigui, jo perquè vull tenir ara unes baranes daurades amb unes filigranes, doncs això no es considera. Perquè això no entra dins del concepte d'habitabilitat, seguretat i accessibilitat de l'immoble, no? Vull dir, hi ha certs límits. O sigui, sí que estic obligat a pagar, però, cuidado, perquè hi ha uns requisits.
Clar, però si no pago, quines conseqüències puc tenir?
Doncs mira, si no pagues, les conseqüències que pots tenir és que primer seràs requerit extrajudicialment a través del secretari de la comunitat, que acostuma a ser l'administrador. Seràs requerit, tindràs aquest requeriment extrajudicial, i si tot i així no pagues, et pot demandar la comunitat, Et pot demandar la comunitat, qui té la legitimitat activa, que diem, o sigui, qui presenta formalment aquesta demanda és el president de la comunitat. Tu ets la part demandada i, si s'estimen les pretensions de la comunitat, cuidado, perquè et poden arribar fins i tot a embargar comptes bancàries i fins i tot la pròpia entitat, per satisfer les quotes de la comunitat. O sigui que cuidado, perquè les quotes de la comunitat és un tema que deixar-les de pagar pot tenir greus conseqüències pel patrimoni individual de la persona.
Clar que et pot afectar personalment. Fem una cosa, Marta. Avui estem amb la Marta Jovell, és advocada del bufet Digestum Legal. Si tens algun dubte, tens algun problema amb la teva comunitat de veïns, truca'ns i la Marta resoldrà els vostres dubtes. Ens podeu o trucar en directe al 93 409 27 71, ara mateix, al 93 409 27 71, una nota de veus, també, si preferiu, al 663 99 30 62 o un correu al mati@radiostel.cat. Us sembla bé si deixem... Ara hi ha el tema de les derrames, no? Ens ha quedat clar,
sí.
No? El David posava l'exemple de l'ascensor. Però quins casos, per tant, no es poden considerar derrames? Crec que hi ha uns casos, no?
Sí. Hi ha certs casos en què no es consideren derrames perquè no es consideren despeses extraordinàries, sinó que són obligades. I estem parlant del cas de les barreres arquitectòniques.
Sí.
Aquestes barreres arquitectòniques no cal que s'aprovin en junta. Va sortir una llei el 2013 i aquesta llei el que feia era donar un termini de 4 anys a totes les comunitats de veïns per adequar els seus immobles, les zones comunes, els accessos i tal, a persones amb discapacitat. Val? O sigui que a partir, bueno, crec que tenia una carència d'un any, que entrava en vigor el 14 i hi havia fins al 2018. A partir d'aquí, tots aquests edificis s'han d'adaptar. Això no es considera derrama, això s'ha de fer per normativa. Mm-hmm. Val? I aquí estan obligats tots els veïns, sí o sí. Què passa? Que moltes vegades aquestes despeses són molt elevades, no? Perquè imagina't una escala que l'accés són 10 esglaons super amb una pendent molt, molt elevada. Clar, això implica una obra arquitectònica molt gran. Aleshores, en aquests casos, el que es permet és només una adaptació. És només fer una adaptació al més ad hoc possible sense que es compleixi estrictament el que és el codi tècnic de l'edificació, no? que és la norma que vindria a dir com han de ser els edificis i quines característiques han de complir. Doncs bé, en aquest cas doncs es permetria simplement que no es compleixin tots els requisits, no?, d'aquesta normativa i simplement es millori notablement l'accessibilitat. Ara, també cal tenir en compte, que potser això la gent no ho coneix, que el Consorci d'Habitatge de Catalunya estableix un programa d'ajudes econòmiques per aquests casos.
Això està
bé de saber-ho. Les prioritats són rehabilitació energètica i millores d'accessibilitat. Però sí, està aquesta ajuda i, per tant, doncs, mitjançant el president de la comunitat doncs, es pot moure tot el que és el tràmit amb el Consorci d'Habitatge de Barcelona doncs, per intentar tenir aquestes ajudes, complir els requisits, aportar la documentació i fer-ho.
Tenim dubtes, però,
sí,
David...
Sí, jo tinc un cas perquè estem parlant de sobretot de veïns de propietaris d'habitatges, però, sí. Clar... Hem dit abans que també entrarien els locals, que estan normalment als baixos.
Sí, imagina correcte. Que,
per tant, imagina que jo compro els baixos d'un edifici.
D'un edifici, sí.
Perquè vull posar-hi un bar, una cafeteria. Uh-huh. I els veïns... Ai, un bar a sota de casa.
No volem.
No. Es reuneixen, la comunitat de propietaris s'hi oposa. Jo com... Estic en minoria, per tant. Uh-huh. Jo,
sí, sí.
Tot i això, tenint en compte que sóc propietari... Puc tirar endavant aquest projecte o no? O si els veïns em diuen que no, doncs no el puc fer. Doncs, tot i que he comprat els baixos.
Doncs mira, David, dependrà del que diguin els estatuts de la comunitat. Si en el moment de tu adquirir aquell immoble, aquell local, estava permès destinar-lo a un bar o un restaurant, podràs tirar endavant encara que tinguis l'oposició de la comunitat. Exacte. Per això és molt important, abans d'adquirir qualsevol immoble, qualsevol local, el que sigui, és mirar què diuen els estatuts de la comunitat. No? Mira, un cas que va entrar al despatx, us el comento perquè va ser un cas interessant i que va donar bastanta guerra, va entrar un inversor, el client era un inversor, que va comprar un pis a Enric Granados per 1,5 milions d'euros, perquè tenia llicència d'ús turístic. Val? O sigui, ho va fer com a inversió, a més era un inversor estranger. Un cop va començar a llogar el pis com a pis turístic, es van reunir tots els veïns, van modificar els estatuts i van prohibir aquell destí a tots els pisos de la comunitat. Es va prohibir que cap entitat es pogués destinar a ús turístic. Doncs, bueno, això es va impugnar i es va guanyar, perquè tu no pots fer el que es diu un ús abusiu de dret. No? Els propietaris de la comunitat es va considerar que havien fet un ús abusiu perquè en posterioritat a l'adquisició de l'immoble, que es va adquirir amb unes circumstàncies jurídiques concretes, no? que es permetia aquesta destinació com a ús turístic, doncs posteriorment en això van dir doncs ara no ho deixem fer. Doncs segurament aquell immoble, si no hagués tingut aquesta possibilitat d'explotació, no hagués costat 1,5 milions. Potser hagués costat menys diners, no? Ah, i això perjudica a l'inversor, en aquest cas, no? Mm-hmm. O sigui, s'ha d'anar amb molta cura, no?, amb aquestes coses, però sobretot la recomanació és sempre mirar què diuen els estatuts.
Fem una cosa, Marta, va, que tenim algun que altre correu per repassar, ens hi posem.
A la Patrícia... Ai...
Fem aquest canvi
de...
Espera't, que passem la... Ara passem la cortina.
Sí. La Patrícia del Guinardó ens diu: tinc una humitat a casa meva com a conseqüència del trencament d'una canonada comunitària i la comunitat no té assegurança.
Ai.
Puc fer en aquest cas? Tres preguntes fa. Diu, què puc fer en aquest cas? Ho pot cobrir la meva assegurança, la que entenc que deu tenir ella com a propietària? Uh-huh. Per evitar problemes, i en general diu, és obligatori que totes les comunitats de propietaris tinguin una assegurança?
Doncs començo pel final.
Bona pregunta, eh?
No, clar. No és obligat.
Ah, no és obligat.
No és obligat. és estrany trobar una comunitat que no tingui per això una assegurança. Però no és una obligació legal. El que sí és clarament altament recomanable, clar. Perquè els riscos que pot haver d'assumir una comunitat són molt alts, no? Imagina't que cau una barana i mata algú o fereix algú. Doncs si no tens l'assegurança, hauran de respondre tots els veïns per parts iguals d'aquesta indemnització. O sigui que, clar, és un tema important. I també, per exemple, si la persona que ha rebut el dany és un propietari de la comunitat. També entre tots s'haurà de sufragar aquest cost, no? Per això és altament recomanable i és estrany trobar una comunitat que no tingui. O sigui, m'estranya la pregunta, però, bueno, sí que n'hi ha, eh? Però sí no és l'habitual.
Quin tipus d'assegurança recomanes tu que es contracti?
Doncs una de responsabilitat civil, això per suposat, de danys a tercers, clarament, d'incendis o una multirisc, no, que pugui acollir diferents riscos. Aquestes són les que acostumen a tenir les comunitats. Danys materials, danys estètics de l'immoble també, perquè tu imagina't que a casa teva hi ha un petit problema i de cop i volta fas un perjudici a lo que és l'estètica de la façana o calç. Aquests elements acostumen a tenir un cost bastant elevat. Per tant, també s'aconsella això, danys estètics, que la tingui la comunitat, i de riscos extraordinaris. Aquestes són les recomanables. En relació a la pregunta d'aquesta oient, de si la seva pròpia assegurança ho cobreix, doncs no. Perquè segurament la cobertura que té no inclou danys provocats per la comunitat, sinó que només els danys que pugui provocar ella mateixa, la seva pròpia entitat, no? Per tant, el més probable és que no. O sigui que haurà de demandar la comunitat o pagar-ho ella. Sí.
Va, que encara ens dona temps de repassar un rapidíssimament.
Mira, l'Imma de Terrassa diu, un veí ha fet obres i ha cobert el balcó de casa, una altra classe, mira, per tenir una sala d'estar més gran. I ho ha fet sense el consentiment de la comunitat de propietaris. Diu, és legal?
Doncs no és legal. Em sap greu. No és legal. Aquí el que és necessari és el permís de tota la comunitat per unanimitat.
O sigui, per si tu vols fer obres, necessites tot el...
Sí. Clar, perquè canvia, també, la imatge de la façana.
Exactament. Suposa una modificació de la façana. Val? I, en conseqüència, es necessita l'aquiescència de tota la comunitat, o sigui, és unànim. Si ja ho has fet, et poden obligar a derribar.
Ostres.
Sí, sí. I accepta que ja hi hagués altres tancaments fets amb anterioritat,
val,
que ningú s'hi hagués oposat, i que el teu tancament s'adapti més o menys estèticament al que ja hi havia. Per aquí hi hauria una mica de resquici, no? De dir, bé, no sóc la primera, sinó que fa 5 anys o 10 anys ja ho van fer un o dos veïns, ningú va dir res, doncs ara el que no permetrem és que l'altre ho tingui i jo no ho tingui, perquè això atentaria el principi d'igualtat. Per tant, si té la sort aquesta oient de que altres veïns ja ho han fet amb anterioritat i el que ha fet no...
No ho ha fet ella, ho ha fet un veí, diu.
Ah, vale, que ho ha fet un veí, no havia entès la pregunta.
Ella no ho ha fet.
Doncs, si és el primer que ho fa, doncs hi poden obligar a enderrocar.
Sí, és curiós, eh? Mira, fem una cosa. Si teniu més dubtes, ens han quedat algun que altre, a veure si tenim l'oportunitat en un altre moment.
Sí, tenim un parell o tres de correus més, que ja és un altre...
Sí, és un tema que dona per molt, com els comentava
totalment
al principi.
Marta Jové, moltíssimes gràcies advocada i gestor legal, per haver estat amb nosaltres avui. Hem fet una bona repassada de les comunitats de propietaris. Si teniu més dubtes, doncs us poseu en contacte amb Digestum Legal o amb el nostre programa i ja ho intentarem resoldre un altre dia. Seguim ara avançant. Ui, ja són les 12, pregària de l'Àngel. Ens posem al